Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem dilluns i comencem setmana. Som 9 de novembre de 2020 i us acompanyarem des d'ara i fins les 12, al igual que cada dia de dilluns a divendres, al Penedès en Xarxa. Parlant de l'Alt i el Baix Penedès, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui és dilluns i començarem amb la roda d'actualitat, aquest repàs emissora a emissora a com es presenta la setmana en tots els àmbits i sectors: cultural, polític, social, econòmic. Ja sabem que hi ha moltes restriccions i que l'activitat ha minvat i molt, d'altres s'ha reinventat i és telemàtica. Us ho expliquem perquè sapigueu com anirà aquesta setmana. Amb la roda d'actualitat arribarem al primer flaix informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, primera cita d'aquest matí, i a continuació els esports. Resultats, sobretot d'hoquei, i entrevista a Ivan Castillo, campió d'Europa de jiu-jitsu. Obrirem la segona hora a les 10 i uns minuts parlant de diferents projectes mediambientals que du a terme l'Escola Vedruna al Carme de Sant Sadurní, amb Xavier Xortó, secretari del secretariat de l'ADF i membre de l'AMPA de l'escola, i un parell d'alumnes, la Maria Floridó i el Roger Mata. A 11:15, segona cita amb el flaix informatiu amb les notícies de les nostres comarques, i a continuació parlem de plantes de jardineria amb Tom Vilarrúbies. A 11:00 feinejarem una estoneta amb filosofia amb el professor de filosofia Pere Martí, i plegats arribarem a 11:15, la tercera cita amb l'actualitat d'aquest dilluns. Acabarem el matí amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que avui ens parla, ens planteja les comparacions. Diu la dita que són odioses, avui descobrirem per què, i que no ajuden en absolut. I abans de seguir, d'arrencar motors, volem enviar una abraçada molt forta a la família de la Isabel Grau, que ens va deixar aquest dissabte als 66 anys. Apassionada del cinema i la literatura, havia col·laborat molts anys amb Ràdio Vilafranca, darrerament a les tertúlies literàries del Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són gairebé 10 els minuts que passen de les 9 del matí. Comencem dilluns, comencem setmana amb la roda d'actualitat, situant-nos una mica i coneixent l'activitat poca, minsa, a causa de les moltes restriccions que imposa la Covid-19 que hi haurà aquesta setmana als nostres municipis arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem aquesta roda a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana, Sílvia. Doncs ho deies ara, una roda molt minsa, una agenda sota mínims en aquesta part nord-est de l'Alt Penedès. Aquesta setmana sense moviment polític, després de dues setmanes molt intenses políticament parlant, en plens municipals a tots els ajuntaments de la comarca, amb l'aprovació de les ordenances fiscals com a punt fort, i tampoc no tindrem aquesta setmana espectacles culturals, però sí que el que destacarem serà alguna formació i també alguna activitat online. Abans, però, comencem recordant com a mínim fins divendres les biblioteques municipals només oferiran servei de préstec, això sí, amb cita prèvia. També a nivell esportiu, suspensió de totes les competicions amateurs, també dels entrenaments i, per tant, també del tancament de totes les instal·lacions esportives municipals. També dic que les escoles de música municipals, com és el cas, per exemple, de la de Sant Sadurní, estarà tancada i només oferirà classes online. I el que sí que estarà obert, però amb moltes restriccions, amb un aforament, de fet, del 30%, seran els mercats setmanals. El mercat, també comentar que amb aquest 30% estaran també els museus de la comarca, com en el cas, per exemple, del Centre d'Interpretació del Cava de Sant Sadurní, el Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit, el Centre d'Interpretació del Jaciment Ibèric de la Font de la Canya d'Avinyonet, el Centre d'Interpretació del Funicular de Gelida i també els castells de Subirats i Gelida, entre altres. Pel que fa a l'agenda, avui al Pla del Penedès hi ha renovació del DNI que es durà a terme a l'oficina de turisme. Avui es prendran les dades, això sí, el que heu de portar és tota la documentació necessària, ja sigui per la renovació o per la nova expedició del DNI, i dijous es recolliran els DNIs a la mateixa oficina de turisme del Pla. Si necessiteu més informació o de demanar cita prèvia, podeu trucar a l'Ajuntament al 93 898 8003. També avui hi ha curs online per a empreses i emprenedors del sector agroalimentari, restauració i turisme organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Serà, ha començat ara, comença ara de fet en 3 minutets a 9:45 del matí i serà fins a la 1 del migdia, i el que s'impartirà seran com fer visites a les explotacions agroalimentàries i de productes de la terra, impartirà l'empresa Raiels, i a més, arran d'aquest curs s'elaborarà una guia de recomanacions per a totes aquelles empreses agroalimentàries a l'hora de fer visites, amb requisits, amb seguretat de visitants, amb com oferir tastos, amb com fer aquesta venda de producte i, sobretot, un annex molt important amb protocols de seguretat Covid. Això sí, aquesta formació va amb inscripció prèvia. També online i també avui comença la formació sobre abordatge integral de bullying que organitza el Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Una formació 100% online que arrenca avui i que també es durà a terme els propers 11, 16 i 18 de novembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre. La formació dirigida a professorat i professionals de l'àmbit educatiu que treballin amb joves, la durà a terme l'entitat CER, entitat de referència en territori català, i té per objectiu dotar d'eines de prevenció, detecció, intervenció en casos de bullying. Per més informació i per apuntar-vos a aquest curs, podeu escriure un correu electrònic a l'adreça mediacio@sansadurni.cat. Ja per dijous, nova sessió informativa del Pla Territorial del Penedès, que té com a objectiu debatre i recollir les aportacions dels participants sobre les propostes del Pla. La setmana passada, de fet, ja es va organitzar una sessió i aquest dijous se'n realitzarà una altra a través de la plataforma Zoom. Aquesta sessió, de 6 de la tarda a 9:15 del vespre, es durà a terme aquesta sessió deliberativa on es posarà sobre la taula el model econòmic i productiu, també els polígons d'activitat econòmica i el model turístic. Anem ara a divendres, perquè el bibliobús al Castellot estarà instal·lat d'11 del matí a 1 del migdia davant de l'escola Fontrúbia de Font-rubí. Com bé sabeu, és la manera de fer arribar a la biblioteca a municipis que no disposen de biblioteca municipal. Ja per dissabte, portes obertes al nou espai de coworking de Mediona. Es diu Conlavi i aquestes portes obertes es duran a terme a partir de les 12 del migdia. Això sí, per més informació, per fer reserves, per qualsevol comentari o consulta, podeu trucar al telèfon 93 892 1827 o bé escriure un correu a conlavi@billy.net. I acabarem amb una proposta cultural online i és el tour virtual del Castell de Subirats. És que el Castell de Subirats es pot conèixer sense sortir de casa amb totes aquestes restriccions Covid que estem vivint actualment. Doncs bé, a través del mòbil, a través dels dispositius electrònics, podeu conèixer aquest castell de l'Alt Penedès, i és que l'Ajuntament de Subirats mostra a través del web turismesubirats.cat el castell construït a inicis del segle X. La visita virtual permet als visitants fer un recorregut pel recinte i visitar algunes de les dependències. A més, incorpora imatges en 360 graus amb informació addicional dels punts d'interès. Es poden ampliar fotografies d'alguns elements de l'església romànica, de la sala del miliari i també del museu.
Seguim presentant la setmana, ara des de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Aquesta setmana es preveu que entre avui mateix o dimarts els organitzadors de la cursa d'orientació solidària Vall 90, comencem amb aquesta previsió, una de les curses més importants en la seva modalitat de les que es programen a Catalunya, doncs puguin arribar a conèixer si mantenen aquesta prova aquest 2020. Ho estan debatent i de ser així, de quina manera, en funció de l'evolució de la situació sanitària i de si les mesures de restriccions ho permeten, ho fan possible. Inicialment estava previst que es faria a partir del 30 d'octubre. Després es va deixar la seva realització en suspens davant la prohibició de realitzar esdeveniments esportius amb la intenció d'oferir un format dilatat, això sí, en el temps, de manera que els corredors tinguin un mes i mig per completar el mapa. Per tant, sabrem si es manté o no i de quina manera funcionarà aquesta Vall 90 en cas, insistim, de que es pugui realitzar aquest 2020. Això serà en aquests propers dies. Tornem a recordar que els museus no tanquen portes i que, per exemple, la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia resta oberta al públic en aquest període de l'any, de dimarts a diumenge. D'horari d'obertura és de 10 del matí a 5:45 de la tarda. També les galeries d'art tenen les seves portes obertes. A la galeria Palma 12 es pot veure l'exposició Meaningful Repetitions de la vilafranquina Marta Mercè i Ignacio Uriarte. Es podrà visitar fins al 3 de gener. És una mostra concebuda com un diàleg entre les noves obres d'aquests dos artistes, una exposició que presenta treballs de diferents formats. I això sí, cal concertar cita prèvia per poder fer aquesta visita a la Galeria Palma 12. I aquesta setmana el Bibliobús al Castellot estarà aquest mateix dilluns a la Múnia, en horari de 4:15 a 6:15, a Torrelles, davant de l'Ajuntament, demà dimarts, i al costat de l'escola Jacint Verdaguer, a la Granada, dimecres, en horari de 11 del matí a la 1:00, i a Can Marçal, a Castellet i la Gornal, el dijous de 11:15 a 12:15. I durant tota aquesta setmana es pot participar en un concurs de vídeos curts per a l'eliminació de la violència de gènere que ha convocat l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Cal gravar el vídeo en horitzontal, en petit grup o individualment, i enviar-lo a rodriguez@sancugatsesgarrigues.cat o bé per WhatsApp al 628 37 99 43. Els treballs es poden presentar fins al dia 24 de novembre. Fins diumenge també recordar-vos que es poden presentar propostes en el procés de pressupostos participatius que convoca l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca per incloure inversions als pressupostos municipals que hagin triat la ciutadania. Les propostes es poden presentar fins al 15 de novembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la web municipal santmartisarroca.cat o bé a l'aplicació de l'Ajuntament o al correu electrònic participacióciutadana@santmartisarroca.cat. Diumenge, Mercat dels Monjos. La previsió és la de mantenir obertes al 100% les parades d'alimentació i al 50% les parades de la resta de sectors. L'aforament es manté al 30% de la seva capacitat, tal com marquen les mesures decretades per la Generalitat. També l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos recorda que es manté i es reforça el control als accessos ubicats a l'avinguda de Cal Salines i al punt d'informació del mercat. I per acabar-vos també recordar que durant tota aquesta setmana i la que ve, fins al 22 de novembre, encara es pot participar en el que és ja la 6a edició de la campanya comercial Compra a prop i descobreix el teu entorn, compartida pels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola. Té el propòsit d'enfortir el comerç local i de promoure els elements turístics del territori. Són 115 els establiments dels tres municipis que s'han adherit a aquesta iniciativa i en aquesta ocasió es preveu arribar a repartir fins a 50.000 butlletes de participació.
I ara descobrim com serà aquesta setmana, que avui comencem al Baix Penedès, anant fins a Domenys Ràdio, on hi ha la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i bona setmana. Comencem aquí, a Sant Jaume dels Domenys, ja que, a falta d'alguns actes, tenim tallers online per als joves. En aquest cas es farà el de recerca de feina per la CTT del teu territori i serà aquest dissabte online a les 4 de la tarda i és un taller per a joves i adolescents en recerca de feina per la CTT del territori. cal que es faci la inscripció prèvia a cultura.stj@santjaumedelsdomains.cat i se'ls comunicarà aquest enllaç per connectar amb el taller. Pel que fa a la biblioteca i al punt TIC ubicats a la Casa de Cultura, romandran tancats fins a nou avís. Continuem a Bonastre, on l'Ajuntament de Bonastre, amb la col·laboració de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès, organitza una activitat online adreçada al jovent de Bonastre. Es tracta d'un taller de fotografia mòbil on s'ensenyarà com fer fotos amb tècnica i estil amb smartphone. Degut a la Covid, es durà a terme per videoconferència el dissabte 14 de novembre des de les 10 del matí fins la 1 del migdia. I, al igual que en el cas de Sant Jaume dels Domenys, aquí per apuntar-se cal enviar un correu electrònic a ajuntament@ajbonastre.cat. Continuem ara a l'Arbós, on també es fan dos tallers virtuals per a joves sobre apps mòbils i certificat digital. El de les apps serà el dia 20 de novembre, des de les 5 fins a les 8, de forma online, com us deia, i està dirigit a joves a partir de 12 anys, i en aquest taller es pretén ensenyar als joves a utilitzar aquelles apps que els puguin ajudar a cercar informacions, redoc de fotografies o bé escoltar música. El taller sobre el certificat digital es realitzarà el dia 27 de novembre, de 5 a 8, i està dirigit a joves d'entre 18 i 29 anys. En aquest taller s'ensenyaran els diferents certificats digitals que existeixen i els passos a seguir per fer-ne un. Per apuntar-se, doncs cal inscriure a pic@arbosenc.cat i les places, doncs, òbviament, són limitades. Continuem al Vendrell, on la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero, ha convocat una roda de premsa aquest dimecres 11 de novembre a 2:15 del matí als serveis educatius del Baix Penedès per tal de presentar els recursos i activitats inclusives per a infants i joves. Pel que fa al dijous, a 6:15 de la tarda, es farà una sessió en línia que s'anomena Redoblament, música per a tu, salut per a tots. Serà 6:15 de la tarda i organitza la regidoria de cultura. Les reserves s'han de fer espaicultural@elvendrell.net. Pel que fa al divendres 13 de novembre, hi haurà mercat setmanal des de les 9 fins les 3 a la zona del Puig Pèlag i la plaça Nova. El dissabte 14, el mercat setmanal de Coma-ruga, que serà de 9 del matí a 3 de la tarda a l'Avinguda Parlament de Catalunya i al carrer Terra Alta de Coma-ruga. Pel que fa al dissabte, el mercat d'antiquaris i broncanters, que tindrà lloc de 9 a 3 a la Rambla. I us en recordeu que fa uns dies us comentaven que s'està fent el cicle de cinema infantil en català a l'Ocine del Vendrell? Doncs aquest dissabte es podrà veure la pel·lícula Sabates Vermelles i els 7 Trolls. Només, doncs, cal dirigir-se als cinemes del Vendrell. I acabarem amb Cunit, doncs també hi ha aquest dijous, des de les 5 de la tarda fins a les 8, en format online, un taller de fotografia mòbil per a joves, i cal adreçar-se, doncs, per fer inscripció prèvia a joventut@cunit.cat o enviar un missatge directe a @jovescunit a l'Instagram. Aquest taller pretén treure-li el màxim partit a la càmera dels nostres mòbils. Nosaltres som una mica grans ja per aquestes inscripcions, però sí, els joves li poden treure molt suc. I, òbviament, tota la programació que hi havia als centres cívics de Cunit s'està fent de forma online. Per exemple, dilluns es pot fer pilates, monogràfic connectat online i classes de guitarra. Els dimarts es pot fer ioga, els dimecres dibuix, els dijous pilates i el monogràfic de connectat online i els divendres pintura.
I acabem amb l'activitat o la no activitat que hi haurà a la capital de l'Alt Penedès des de Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Ara ho has dit, la no activitat també la contemplem últimament, no tant com l'activitat, però sí que hem d'explicar a vegades algunes coses que s'han ajornat o que s'han suspès. En el cas del dia d'avui, aquest diumenge s'havia de celebrar la mitja marató de l'Espirall a Vilafranca del Penedès. És la mitja marató més veterana de les que es disputen a Catalunya, però finalment no serà, com a mínim no serà aquest diumenge. i és que divendres es va confirmar ja que la mitja marató de l'Espirall, que s'havia previst pel 15 de novembre, s'ha ajornat en principi pel 13 de desembre. Si aquesta data no es pogués celebrar, doncs ja quedaria definitivament suspesa per aquest any 2020. A finals del passat mes de setembre es va realitzar la presentació oficial de la que és la 41a edició, la més antiga de Catalunya, i de fet la cursa es volia adequar a la situació actual per la pandèmia. S'ha previst una participació màxima de 400 atletes i, tot i així, les circumstàncies actuals impedeixen que es pugui desenvolupar, de moment, aquest mes de novembre, la cursa esportiva vilafranquina. Dit això, hem de dir també que durant tota aquesta setmana se celebra arreu del país la Setmana del Vi Català, i que va des d'avui, dia 9, i fins divendres, dia 15 de novembre, i que des d'aquesta casa, des de Ràdio Vilafranca i des de Penedès Televisió, tenim una intervenció doncs, específica. Hem de dir que aquesta Setmana del Vi Català aglutina una setantena d'activitats previstes a cellers, entitats, associacions vinculades al món del vi per tot el territori de Catalunya, amb un objectiu comú, que és oferir un tast de la immensa varietat i riquesa del sector, i així doncs s'ha previst durant tota aquesta setmana, com dèiem, més de 70 activitats. Inicialment havien de ser presencials, però també per les circumstàncies finalment s'han traslladat a través de la forma telemàtica i es poden seguir per YouTube. I com us dèiem, Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, de fet ens hem desplaçat amb una unitat mòbil a Barcelona, al Palau Robert, on des d'allà fem difusió justament per tot Catalunya d'aquest esdeveniment. Ara fa uns instants justament a través de la xarxa de televisions locals podíem veure la nostra companya Caterina fent ja una primera intervenció, i al llarg d'aquesta setmana, cada dia, hi haurà doncs producció periodística des d'aquí, des de Ràdio Vilafranca i des de Penedès Televisió, explicant per tot Catalunya aquesta Setmana del Vi Català, que per cert, també com dèiem, té algunes activitats que es promouen via telemàtica, això sí, i per exemple hem de dir-vos que la Masia Celler, com a recurs enoturístic, servirà per obrir el cicle de tertúlies de CEPVI, l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, per aquest curs, en el marc d'aquesta Setmana del Vi Català. La Masia Celler, com a recurs enoturístic, serà el primer tema de debat d'aquest nou cicle de tertúlies intercongressuals del paisatge, patrimoni cultural i enoturisme que organitza el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola amb el suport de l'Escola d'Enoturisme, i la primera tertúlia té lloc demà dimarts a les 7 de la tarda, això sí, com dèiem, de forma virtual, comptant amb diferents representants, com per exemple l'Ernestina Torelló, propietària del celler Torelló Viticultors, o Esther Tous, propietària del celler Eudald Massana Noia, a més també de la Rosa Guado, gerent del celler Can Ràfols dels Caus, per parlar de l'enoturisme. En aquest cas ho podeu seguir a través del web escolaenoturisme.vilafranca.cat. Això serà demà a les 7 de la tarda. I també una altra activitat vinculada a aquesta Setmana del Vi, que es fa des de Vilafranca via telemàtica. L'Acadèmia Tasta Vins Penedès inicia els tastos online de les medalles d'or. Serà el dijous, dia 12 de novembre, a les 9 del vespre, a través del seu canal d'Instagram, el primer tast online de vins guanyadors del concurs Tasta Vins Déu Penedès 2020. En aquest cicle es presentaran i tastaran els vins de la Déu Penedès que van obtenir medalla en el 54è concurs, i comptarà amb la participació de diferents sommeliers que van conformar aquell panell de tastadors del concurs. En aquest primer tast, que està dirigit pel sommelier Xavier Vilés, responsable de l'espai Penedès que l'Acadèmia té a Barcelona, comptarà amb la participació de sommeliers reconeguts com Audrey Doré, sommelier del restaurant Celler de Can Roca, i també Bruno Tannino, sommelier i coautor de Sapiens del Vino del Bulli Foundation. Durant l'activitat es tastaran tres vins guanyadors del 54è concurs de tastavins de la DO Penedès. I per participar-hi doncs, heu d'adreçar-vos al canal d'Instagram de la cadena de tastavins, @tastavins1965, que és l'adreça correcta per poder accedir a aquesta activitat de tast de vins. I per acabar, un parell de comentaris sobre el cap de setmana. A Vilafranca del Penedès hi haurà un parell de concentracions de cap de setmana. El dissabte, una concentració a les 8 del vespre a la plaça de la Vila amb els Músics per la Llibertat i la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. I el diumenge, a les 12 del migdia, també a Vilafranca, concentració en suport a l'Adrián Sas, Adrián Sas Absolució, perquè justament aquest mes de novembre també el vilafranquí s'enfronta a un judici que el podia portar doncs, alguns anys de presó.
Gràcies, Josep Maria Soler. Deixem aquí aquesta roda d'actualitat que ens serveix els dilluns per presentar la setmana, per saber què hi passarà arreu de l'Alt i el Baix Penedès. I ara, a 9:15, primera cita amb les notícies. Després seguim tot parlant d'esports.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Un estudi proposa ampliar el transport híbrid carretera-tren en les exportacions del vi del Penedès i el Rosselló. Un estudi encarregat pels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Coneixement ha posat de manifest l'oportunitat de creixement que té el transport multimodal a l'hora d'exportar vi del Penedès i de Llenguadoc-Rosselló. L'informe es fixa en les necessitats d'aquestes regions i destaca l'estalvi important de CO2 si el transport de vi es fa principalment per tren i es redueix el tram per carretera. El Comitè de Serveis Multimodals, autors de l'anàlisi, asseguren que el vi és una mercaderia molt adequada per al transport multimodal, tant per les característiques del producte com per la regularitat d'enviaments a l'estranger. Per ampliar aquest mètode híbrid proposa millorar la connectivitat amb els països importadors. Al mateix temps, assenyalen que el sector hauria d'integrar la sostenibilitat del transport en les seves estratègies de producció i distribució, així com millorar la planificació dels estocs per adaptar-se a l'oferta de transport ferroviari. Us parlem de les noves troballes a la cova de l'Avenc de Cunit. L'equip d'arqueòlegs que porta a terme la quarta actuació dins la cova de l'Avenc ha anunciat les noves troballes localitzades en aquest escenari tan emblemàtic del municipi. Es tracta d'una part de fèmur humà i unes peces de puntes de llança. Aquests nous elements s'afegeixen a les peces ja trobades en les anteriors excavacions que s'estan realitzant des de fa uns 6 anys a la cova de l'Avenc de Sant Antoni. La cova de l'Avenc és un dels elements patrimonials que des de fa anys s'investiga a través de convenis que l'Ajuntament de Cunit estableix amb un equip d'arqueòlegs encapçalat per Artur Sabrià, qui també realitza els treballs actuals. Jaume Cassanyes, regidor de Turisme i Patrimoni, incideix en la importància de les noves troballes i diu que continuar obtenint nous elements ens proporciona més informació de cara a la divulgació i coneixement de la pròpia història. L'Ajuntament de Torrelles de Foix convoca subvencions en la taxa de residus per a establiments afectats per la Covid-19. L'Ajuntament de Torrelles obre fins al 15 de desembre un termini de sol·licitud de subvenció per la taxa de recollida de residus comercials. L'ajut s'adreça als comerços i establiments afectats pel tancament de l'activitat derivat de l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19. La quantia de la subvenció atorgada serà l'import corresponent al 75% del rebut d'escombraries comercials corresponent als mesos de març, abril, maig i juny del 2020. L'Ajuntament assenyala que la convocatòria pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per lluitar contra el coronavirus. Per la via d'aquestes subvencions, consideren que no s'atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. En aquesta ocasió, l'accés al mercat era limitat amb el recinte perimetrat i gel hidroalcohòlic a l'entrada. Comptava amb una trentena de parades de tot tipus i va tenir una bona acollida.
Penedès en xarxa.
Passant 7 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim ara Plana Esportiva per repassar els enfrontaments penedesencs d'aquest cap de setmana. Recordem, uns esports, una activitat esportiva també molt reduïda a conseqüència de l'absència de competicions esportives amateurs. Anem ara sí pels esports, tornant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs els dilluns, a aquesta hora, com bé sabeu, regna l'esport al Penedès en xarxa, uns esports que, com bé deies, avui molt, amb moltíssimes restriccions en aquest esport amateur a causa de la Covid-19, uns esports que avui arrenquem amb el protagonista de la setmana i amb una entrevista sobre jiu-jitsu. Per això anem fins a Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs sí, tenim el campió d'Europa de jiu-jitsu, que és l'Ivan Castillo. Ja l'havíem tingut aquí al Penedès en xarxa. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
Home, no tots els dies tenim el plaer de comptar amb un campió a l'europeu de jiu-jitsu d'aquest any i amb un any una mica estrany també, no?
Sí, la verdad es que sí, por desgracia tenemos todos el tema del coronavirus encima y bueno, sí es un poco extraño, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor que podemos y seguir con los entrenamientos y compitiendo lo mejor que se pueda.
Sí, perquè fa uns dies parlàvem amb taekwondo, molts campionats s'han ajornat o no s'estan duent a terme i clar, pels esportistes que acabeu competint, tot això va en detriment vostre.
Sí, exacto, es lo que te quería comentar, que bueno, que es muy complicado pues mantener un nivel alto, un nivel competitivo decente con esas circunstancias, pero bueno, para todos nosotros los deportistas en general, no nos queda otro remedio que adaptarnos y, bueno, a toda la gente, ¿no?, también en general, pero cuando hablamos de deporte es complicado, pues, compaginar esta situación, pero, bueno, lo llevamos lo mejor que podemos y, por suerte, se pudo celebrar el europeo este año y hemos estado ahí y bueno, un buen resultado y contentos de todo ello.
A la ciudad de Valencia va a ser el campeonat europeo. I explica'ns com va ser per arribar a campió.
El ser europeo se celebró en València i, suceden una serie de combates y, bueno, si llegas a finalizar el combate final, pues había gente de muchas nacionalidades. Por ejemplo, mi último combate fue era irlandés, sí, Peter, no recuerdo su apellido. pero bueno, fue un combate que se decidió a 2 puntos, muy ajustado. El año pasado, por ejemplo, también se decidió a 2 puntos y hice subcampeón. Y este año, bueno, las cosas salieron mejor y conseguí el primer puesto. Y bueno, lo que te quiero decir es eso, que al final con un poquito de esfuerzo y constancia, pues todo llega.
Eran 370 esportistas. I de la Lira Vendrellenca estàveu tu i el David García, no? Que també va pujar...
Sí, és un compañero que también está ahí entrenando con nosotros. Y es su primera competición también que venía, hace poquito que ha empezado, pero es una persona con muchas ganas. Y él luchó, bueno, en su categoría, que son los noveles, pero bueno, la verdad es que hizo muy buen papel y muy contento y orgulloso de él.
Doncs no és per menys, Escolta, parlàvem que vam parlar fa molt de temps, vas tenir una lesió i aquest any 2020 ja estàs totalment en forma, abans del confinament, parlo.
Sí, bueno, es cierto que cuando hace un año peleé contigo venía de ganar el subcampeonato europeo. Por desgracia, poco después tuve una rotura de ligamentos en la rodilla. Y estuve parado bastante tiempo, pero bueno, me pude poner más o menos en forma sin tener que operarme y la verdad es que he llegado bien, en forma y con un buen nivel de competición y bueno, el resultado está ahí. Doncs, así que bien, contento.
Doncs sí, escolta, i aquest any 2020 que ja s'estrany per si, perquè sembla que tinguem tots els mals des del mes de març que va començar la pandèmia. El tema d'entrenament, s'has pogut entrenar-hi tot i que totes les circumstàncies de la Covid?
Sí que, bueno, cuando hubo todo el confinamiento, ahí todo se cortó, nadie... Bueno, entrenaba en mi casa, en mi domicilio. Uh-huh. Echaba allí en la plancha de tatami que tengo y, bueno, hacía ejercicios. En solitario, bueno, a veces tengo también a mi hijo que me ayuda un poco. Uh-huh. Y bueno, de esa manera pues manteniendo un poquito el moverte un poquito más que nada, ¿sabes? Para no perder mucho. Uh-huh. Y luego en cuanto abrieron, pues enseguida poder entrenar y coger la forma.
Escolta, i amb aquestes circumstàncies de la Covid, el campionat el va posar mesures, va ser molt diferent de l'últim que havies fet?
Sí, sí, pues desde luego. Por ejemplo, en público no había, en público no podías llevar acompañantes, como es lógico. Uh-huh. Luego todos los asistentes, arbitraje, todo con muchas medidas de seguridad, mascarillas, limpieza, en cada combate se limpiaba el tatami con los geles alcohólicos. Bueno, muy diferente, un poco frío, pero bueno, se entiende que es por seguridad y bueno, es la época que nos toca vivir. Así que, bueno, nos tenemos acostumbrado de momento.
Déu-n'hi-do, i a porta tancada, és a dir, que no vau tenir cap mena de públic, no?
Nada, nada, cero. Sí que se retransmite lo que es el campeonato y, por ejemplo, los familiares y los amigos pudieron verlo, pero claro, el calor del público, el calor del ambiente, se echa en falta.
Sí, no? És el que t'anava a preguntar, molt diferent, no? De tenir sí. L'escalf del públic...
Sí, 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 exacto, muy diferente, ya no solo, también porque cuando tú vas a un campeonato, pues te acompaña tu club y es diferente, ¿no? No solo los que vamos a competir, sino pues el resto de gente que entrena con nosotros habitualmente también están allí, nos ayudan, bueno, es diferente, pero es lo que te digo, hay que adaptarse a la situación y esperar que pase cuanto antes.
Doncs sí. Escolta, i ara heu tornat a fer entrenaments o, degut a les noves mesures, el toc de queda us està afectant?
No, no, bueno, ahora no estamos entrenando desde hace una semana y pico que se cerró todo lo que son temas de ocio, gimnasios, etcétera, y estamos cerrados. Y bueno, un poquito como antes, estamos entrenando cada uno a nivel individual para intentar mantener un poquito la forma y esperando que abran cuanto antes y volver, que estamos aquí en la Liga Vendellenca, es donde entrenamos, y bueno, esperando que nos den permiso para poder volver.
Escolta, i ara et posaré en un compromís, però a nivell personal, entens que els gimnasos que han posat totes les mesures, el tema d'esport, que s'ha parlat molt de que l'esport és salut, ho trobes just que hagin tancat?
No, personalmente la verdad es que no. Más de que, bueno, entraríamos en una discusión igual médica, que yo soy muy ignorante sobre ese tema, pero yo creo que el deporte es salud, como has dicho en la introducción de la pregunta, y lo que hacemos es intentar ayudar a todo el mundo, y además, cuanto más actividad física, yo considero, que igual me equivoco, pero considero que lo que hacemos es ayudar a complementar, ¿no?, esas defensas que hay. Claro, si estamos todo el día en casa sedentarios, tampoco creo que sea muy positivo. Sí. Y además que el tema de higiene o el tema de inversiones que se han hecho en los gimnasios es muchísimo.
Sí.
Y de hecho, estadísticamente, los contagios en gimnasio han sido muy, 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 muy pequeños. No hay ningún estudio que refleje lo contrario. Pero bueno, se ha adoptado esa medida, pues se acepta y ya está.
No queda un altre remei, no, Ivan?
No queda otra, no.
Directament ens hauríem de posar amb els polítics, però sí que és veritat que sembla curiós, a banda de que jo l'altre dia es va fer viral un mestre de taekwondo, un satedan, em sembla que és, deia, som part de la solució, a banda, ja no només de que sigui salut, sinó també salut psicològica, perquè estem en un moment molt delicat, que el fer esport, doncs, està demostrat que genera endorfines, serotonina, i tot això ho estem perdent, no?
Exacto. Sí, lo que te comentaba un poco con el tema de que el sedentarismo, ¿no? Que sí que es cierto, bueno, que la pandemia es real y existe, claro, pero ¿hasta qué punto el deporte puede ser contraproducente? No lo tengo muy claro, la verdad.
Ja, em sembla que tu i molta gent que no ho teniu gens clar, aquest tema. Escolta, Ivan, i ara mateix, quins són els pròxims campionats que s'haurien de celebrar o que s'han de celebrar?
Bueno, ahora está todo muy parado, la verdad. Este se pudo celebrar por los pelos y próximamente, caras a futuro, digamos ya de cara al próximo año, a mí personalmente me gustaría poder asistir a un mundial que se celebra en Abu Dhabi, a ver si es posible ir, porque bueno, ya os comentemos en otra entrevista que el tema de aportaciones económicas a los deportes así, digamos, no mayoritarios es bastante escaso, pero sí, este es el próximo objetivo. Y luego hay algunas competiciones a nivel de Barcelona, por ejemplo, es un Kaizen que es bastante famoso por la zona. Uh-huh. Y bueno, competiciones nacionales. Pero bueno, a nivel personal, a mí me gustaría poder asistir allí al Mundial de Abu Dhabi. Y si todo va bien, pues estaremos allí.
¿Quan serà per estar molt a la guaita amb el tema d'agendes?
En principio es en febrero, pero bueno, es lo que digo, ahora está todo muy, muy en el aire. Uh-huh. Pero sí, en principio sí. En febrero.
En tres mesos. Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I seria mundial, eh? Seria a nivell mundial.
Este es un mundial, sí. Esto ya se celebra a nivel mundial y bueno, ahora se están celebrando muchos allí en Abu Dhabi porque, bueno, se ha cogido muy muy fuerte este deporte en por aquella zona. Uh-huh. Te podría decir incluso que es el mayoritario. Incluso lo han instaurado en los colegios públicos.
¿Qué
como
Dios?
Una actividad, sí, como una actividad deportiva más. Uh-huh. Se hace de manera habitual. Entonces, bueno, es lo que te digo, en Abu Dhabi ahora mismo es un deporte top.
A veure si aprenem aquí una mica més, no?, d'Abu Dhabi. Ens portem cap aquí als esports que no són tan majoritaris com altres. Uh-huh. I també és un altre tipus de disciplina. Totes les arts marcials, doncs, hi ha una disciplina, un respecte. Que,
sí, exacte.
Uns valors que no fomenten altres esports que coneixem tots, i, uh-huh, com és el futbol, per exemple, que...
Bueno, que molt bueno, lent, suyo, claro,
molt lent no és que sigui, no. Però bueno, claro. És claro, diferent. Escolta, Ivan, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Si vas a Abu Dhabi, estarem molt pendents d'aquest campionat mundial i ja saps que qualsevol cosa que vagis fent, doncs, serà motiu de trucar-te i de que ens expliquis com ha sigut i com vas.
Vale, muchas gracias.
Una abraçada.
Hablar contigo.
Una abraçada, Ivan.
Un abraço,
chao. Lourdes, no marxis gaire lluny, que en uns minuts tornem a connectar perquè obrim ara finestra d'hoquei patins per repassar els resultats dels equips penedesencs en aquesta setena jornada a l'Hockey Lliga. Comencem, doncs, pel Noia Freixenet, que ahir tancava la jornada, i és que els de la capital del Cava es van imposar en solvència a un Voltregà que només, de fet, havia jugat dos dels sis partits que s'havien jugat fins al moment. Al minut 7, el capital Eix Esteller va obrir la llauna i poc després era Pol Manrubià el que s'unia a la festa per fer pujar el 2-0 al Lluminós, un resultat que posava en evidència el que s'estava veient sobre la pista del municipal Oliveres de la riba de Sant Hipòlit de Voltregà. Un minut abans d'encarar el camí cap als vestidors, Teixidor va transformar una directa per fer pujar l'1-2 a l'Electrònic. A la represa el partit es va equilibrar i el resultat es podria haver engreixat en qualsevol de les dues direccions, però de fet va ser el Noia el que al minut 42 i en un minut d'absoluta glòria va fer pujar tres tants al marcador que van caure com una gerra d'aigua freda sobre els locals. Primer va ser Xavi Costa, després Adrià Ballart i finalment de nou el Killer Costa, el que posaven l'1-5 al marcador i enfonçaven un Voltregà que amb tot no va perdre l'esperança i un minut després maquillaria el resultat amb el definitiu 2-5 obra de Serra. Amb aquest resultat el Noia acumula ja més victòries que derrota en aquest inici d'Hockey Lliga i espera ja el proper rival. Serà dissabte a partir de 7:45 del vespre rebent la visita del Palafrugell. Cara i creu, doncs, victòria del Noia, però derrota del Calafell, el sempre complicadíssim Palau Blaugrana. Amb tot, un Calafell valent, el que vam poder veure dissabte, oi, Lourdes?
Doncs sí, la veritat és que era un partit complex, era un Barça, per tant, dèiem, bueno, es podria dir que ho tenien tot perdut, però que ells anaven a posar-hi tota la cara a la graella per tal de sumar punts, però no va ser possible. I és que va perdre a la pista del poderós Barça 4-1 en contra, on tenia molt a guanyar i poc o res a perdre, tenint en compte les enormes diferències amb dues entitats. Els jugadors dirigits per Pere Varias han buscat provocar la segona derrota culer de la campanya, però no va poder ser, tot i que el plantejament verd va donar els seus fruits fins al quart d'hora de partit. El Calafell saltava la pista del 8 pel Blaugrana amb la idea clara d'allò que calia
Sèrbia per extreure quelcom positiu. Prioritzant la defensa en possessions llargues i buscant la velocitat d'alt, els verds van gaudir d'un parell d'ocasions que Sergi Fernández allunyava. No seria fins al minut 45 quan el Calafell aconseguiria el gol d'honor. Un xut de Pelirazzi des de quasi mitja pista acabava al fons de la xarxa després de tocar a dos jugadors. Finalment, derrota per 4-1 per un equip de Pere Vàries que es queda amb 6 punts a la taula ocupant la 8a posició de forma provisional. La pròxima cita dels baixpenedesencs serà si la Covid-19 ho permet dissabte vinent a les 6 de la tarda rebent el Mataró al Joan Ortoll.
I tancarem el bloc de l'Hockey Lliga amb una altra derrota, en aquest cas la del Vendrell a Palafrugell. Lourdes, explica'ns.
Doncs sí, va perdre a la pista del Palafrugell per 3-1 i ha patit la quarta derrota de la temporada després de 7 jornades disputades. Resultats que el situen virtualment a la 12a posició de la Lliga, sent el cuer de tots aquells conjunts que han disputat tots els partits possibles, com és el cas del Vendrell. Xavi Crespo aconseguia situar el conjunt de Josep Lluís del Riu dins de l'encontre amb opcions de puntuar en el minut 47. Un xut llunyà era desviat per l'estic de Crespo per fer el 2-1 i encetar un nou encontre de 2 minuts i 48 segons. Els roig i negres també van posar tota la cara a la graella i fins i tot van canviar Xeda pel cinquè jugador de pista. La jugada va sortir malament quan en una de les darreres accions de l'encontre s'havia perdut la possessió de la bola i Seixim ha anotat el definitiu 3-1 a porteria buida. Aquesta derrota, la quarta de la campanya, deixa el Vendrell en la 12a posició amb 5 punts, un més que la zona de descens directe. La pròxima cita dels vendrellencs serà dissabte vinent a les 6 de la tarda rebent el Lloret.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassats ja els resultats d'aquesta 7a jornada de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata i parlem en aquest cas del Digitècnic Vilafranca. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia. Pluja de gols dissabte a Vilafranca.
Així és, bon dia. Pluja de gols a la poliesportiva. Després de 8 mesos i 15 dies, el Digitècnic Vilafranca tornava a jugar davant la seva afició. I ho va fer, de fet, en un partit històric, davant el Capellades, que la temporada passada va pujar de la Lliga Catalana, que mai havia militat a categoria estatal i, per tant, mai s'havien enfrontat aquests dos equips. A més, també cal comentar-ho, a l'equip del Capellades hi ha dos vilafranquins, Guillem Martí i Aleix Córdoba, homes amb trajectòria anterior a la poliesportiva. Amb 3 gols de Xavi Aragonès, el destacat del partit, els vilafranquins van guanyar per 6-0 davant un conjunt, els de la Noia, que en el primer quart d'hora de partit van tenir les seves oportunitats. Però cal reconèixer que és un equip limitat en aquest aspecte a l'hora de definir. Repassem els marcadors d'aquesta quarta jornada. Areces 2, Sant Just 2, Companyia de Maria 2, Sum 4. El partit Liceu Tordera, jornat. Digitècnic Vilafranca 6, Capellada 0. Dominicos 2, Jolaseta 5. I Sant Cugat 5, Manlleu 3. Era el primer partit que jugava aquesta temporada al conjunt de la comarca d'Osona. El Digitècnic Vilafranca el proper dissabte tornarà a jugar a casa. Ho farà davant l'Areces, l'equip asturià, que aprofitarà el cap de setmana per jugar dissabte a Vilafranca i diumenge a la pista del Manlleu, en partit de recuperació. De moment, doncs, torna a la normalitat a la poliesportiva, això sí, sense públic, amb 3 punts necessaris, esperats, i certament tothom pensava, doncs, que es quedarien a casa.
I Tito, en plana futbolística, el Vilafranca, que no va poder jugar aquest cap de setmana per un positiu en les seves files?
A la tercera divisió nacional, grup 5è, és un autèntic desgavell. N'hi ha que juguen, n'hi ha que no juguen i n'hi ha que ho ajornen. Doncs sí, el Vilafranca, segon partit consecutiu ajornat, i segons marquen els cànons de protocol, segurament diumenge tampoc jugarà al camp de la Muntanyesa. Són 10 dies sense entrenar, per tant això es compliria el proper diumenge. Un Vilafranca que després haurà de fer un eslàlom especial per anar recuperant partits. Els marcadors d'aquesta jornada: Sant Friuenc 0, Manresa 3, Sant Cristòbal 0, Vall 0, Europa 3, Muntanyesa 0, Igualada 0, Terrassa 2. Uns marcadors amb una classificació enganyosa. Europa, Terrassa i Igualada primers amb 9 punts, amb 6 Manresa i Castelldefels, amb 4 Sant Cristòbal i Sant Feliuenc, amb 3 el Vilafranca, només amb 2 partits, amb 4 Valls i Muntanyesa i amb 0, amb 1 punt Valls i Muntanyesa i amb 0 la Pobla de Mafumet. Diumenge, com dèiem, el Vilafranca hauria de jugar al camp de la Muntanyesa, un equip que a les darreres hores ha fitxat a 2 històrics veterans, Joan Verdú, exjugador de l'Espanyol i Betis i altres equips, i Sergio García, que va acabar la trajectòria com a capità de l'Espanyol. Dos jugadors de 37 anys que venen a resoldre els problemes que té el conjunt de Nou Barris.
Gràcies, Tito i Eli. Bona setmana. Amb els Blue Monkeys i aquest Digging Your Sin arribarem a les 10 notícies. I just got your message, baby. It's a sight to see you fade away. The world is a sweet man. You can catch your breath and leave me revenge. He'll get you in the end. It's God's revenge. I should come clean, but I prefer to deceive.